COPE Vinaroz.
101.6 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Molt bona tarda, el saluda un servidor, mossèn Tomàs Mort, des del 101.6 de la FM, COPE Vinaroz. Una setmana més, un divendres més, i des d'aquí del Bisbat de Tortosa, acompanyats per Poli Hernández al control, estem disposats a ser notícia i, en aquest cas, a explicar-los i portar-los fins a les seues llars les principals notícies de la nostra diòcesi de Tortosa. En tenim unes quantes, perquè certament doncs hem de fer un repàs important a tot el que van ser, tot el que ha sigut aquesta setmana, des del passat dissabte, que hem tingut un degoteig de notícies bàsicament molt importants per al futur de la nostra diòcesi, com per exemple la que el passat dissabte es produïa aquí a l'Església Catedral Basílica de Tortosa. Cristian Pinto Corbalán era ordenat de prevere pel nostre bisbe don Enrique Benavent. Un motiu de donar gràcies a Déu, un motiu de celebrar-ho, perquè certament és un prevere més per a l'Església de la nostra diòcesi. 26 preveres i diaques i seminaristes van ser els que van acompanyar conjuntament amb uns centenars de feligresos, ja que les restriccions de la pandèmia eren les que eren, aquest dia tan especial, aquest dia que certament doncs era un dia d'alegria i de joia per al cristian i també per a la diòcesi de Tortosa. Unes paraules que el senyor bisbe resumia al final, animant els jovens a continuar escoltant, a no rebutjar aquesta veu de Déu si un se sent cridat pel Senyor. Certament, aquesta era la primera notícia que volíem destacar, i la segona ja passa el diumenge, diumenge de la Divina Misericòrdia, que moltes parròquies també van aprofitar per celebrar d'una forma especial, com és el cas de la parròquia de Deltebre, que així ho va fer per als seus feligresos. El temps de Pasqua sempre és un temps especial per a molts de pobles, perquè s'aprofiten els dies de tota aquesta cinquantena pasqual per a realitzar les principals romeries i festes de les ermites. La nostra diòcesi de Tortosa, ja que dic que d'ermites en tenim un bon grapat, i certament de que el fet que tinguéssim un bon grapat fa que hi haguen moltes celebracions al voltant d'aquestes ermites. Això podem dir que era previ a la pandèmia. Postpandèmia, pues les coses han tingut que canviar, però això no ha fet de que moltes persones continuen tenint aquesta devoció a les ermites, als sants que hi ha al darrere, a les advocacions marianes que també es veneren, i en definitiva també, pues, d'una forma més reduïda i possiblement a nivell particular, han continuat aquestes festes de les ermites o aquestes petites peregrinacions particulars a les diferents ermites dels pobles. Anem a parlar avui en mossèn David Arasa. Mossèn David, molt bona tarda.
Molt bona tarda, com estem, Tomàs?
Avui el tenim convalescient, però, sí, tot i convalescient, pot fer una tasca molt bonica, que és la de agafar el telèfon, que és el que tots han fet, i explicar-nos ell com a un dels rectors de la Terra Alta. Hi ha allí tres rectors, i un quatre, i un és ell, i certament dic de la Terra Alta perquè no només porta una parròquia, sinó unes quantes. Això fa que certament, des de la Fatarella, des de la Pobla, des d'altres poblacions del voltant de la Terra Alta, doncs hi haguen moltes ermites. Si algú agafa el cotxe veurà de que hi ha moltes ermites per la Terra Alta, i que certament, doncs, al voltant de cada ermita hi ha una festa. Mossèn David, quantes ermites són les que estan al seu càrrec, en definitiva?
Pues mira, aquí a la Fatarella, que és on resideixo, ne tenim dos. Tenim la Mare de Misericòrdia i tenim Sant Francisco, que este dissabte passat, com ara contaves, vam fer la romeria, que després t'explicaré. Després, a Vilalba dels Arcs també en tenim dos. Tenim la de la Mare dels Dolors i tenim Santa Maria Magdalena de Berrús, que compartim en la Pobla de Massaluca i també Ribarroja. És una ermita que té la seva història en les romeries, molt bonic. I com te deia l'última, la Pobla de Massaluca, sí que té també dos ermites, la de Santa Madrona i la que diem ara de Santa Maria Magdalena de Berrús.
Mm-hmm. Certament que la vida pastoral d'una parròquia, quan hi ha una ermita, canvia, no? Perquè, Déu-n'hi-do, suposo que en el calendari parroquial això s'ha de tenir present, o molt present.
Home, pues sí, 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 perquè pensa que és la religiositat popular i són coses que han portat de pares i aios i molts avantpassats, i sempre pues, la vida parroquial està marcada per aquestes festivitats que estem comentant.
Evidentment, i certament se nota en els pobles que ermita i en els que no, a nivell religiós, a nivell d'aquesta religiositat popular que tu comentaves, i també de fe, perquè certament un poble que té una ermita és un poble que té un tros del seu cor a un lloc determinat de la geografia d'aquell poble. Segurament que en aquest temps de pandèmia, mossèn David, s'ha notat això. Han hagut alguna acció determinada en aquest temps de pandèmia en alguna de les seues ermites?
Pues sí, mira, Tomàs, han tingut de canviar una miqueteta, tot una miqueteta el que es feia tots els anys, perquè la gent pues, té molta tirada a les ermites, però claro, ja sabem que ara hem estat confinats, estem vivint temps difícils, però la gent del poble pues, va demandar als diferents pobles, que ara sí que ho comento una miqueta, pues fer alguna acció, de dir, bueno, no podrem potser compartir el dinar, però fer alguna petita acció aquell dia de l'ermita, pues per a recordar-ho amb carinyo, no? De dir, no hem pogut anar, esperant que l'any que ve puguem anar, però algun record.
Comencem per a veure quines són les diferents accions que s'han fet en les diferents ermites.
Mira, demà dissabte, començo per la que encara no hem fet. Demà dissabte a la Pobla de Massaluca se farà missa a la parròquia recordant Santa Maria Magdalena de Berrús i cantaran los bojos i les cançons que solen cantar quan van de camí cap a Berrús. La setmana passada vam fer, jo estava malalt, però mossèn Josep García, rector de Gandesa, va anar a Vilalba dels Arcs, i allí el que vam fer va ser de matí, davant de l'església, un grupet reduït de persones va cantar el cant inicial que farien quan marxen de matí, i sí que vam poder celebrar l'Eucaristia, que també van cantar els gojos, i de tarda a Vilalba dels Arcs també van cantar cap allà a les 8 de la tarda, com si arribessin de la romeria.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
I finalment a la Fatarella, que convalescent, però sí que vaig poder estar, pues enguany vam fer una cosa bastant diferent. És a dir, sí que els senyors que se'n cuiden de preparar la romeria van fer els cants, com t'has dit, però també van voler fer un símbol. El símbol és que a l'església, en més de 1.000 veles que van vendre, van fer en terra la senyal de la creu. La senyal de la creu per què? Pues perquè recordem a Sant Francisco Javier, que porta la creu, com ja s'estuve a la imatge, no? I la imatge de Sant Francisco Javier la van pujar a l'església parroquial perquè ara pront hem de començar obres, i aprofitant això, el que van fer és que la gent pugui tindre aquesta devoció que tenen tan gran a Sant Francisco Javier per una vegada, perquè no tardarem una vegada arreglada l'ermita, no tardarem a baixar-la, però per una vegada que estigués a l'església parroquial, que estarà uns quants durant tota l'octava, bueno, durant tota l'octava de Pasqua i la Pasqua, en la idea, ja t'he dit que la devoció aquí pues, va ser increïble, vull dir, va ser una jornada de pregària molt bonica, de molta gent que va acudir a l'església en hores diferents per a complir, no?, les normes, i sobretot també este símbol tan maco que van fer al final de la missa, que va ser l'encesa d'estes 1.000 veles que representaven la creu de Sant Francesc Javier.
La qual cosa vol dir que encara que no hi haurà aquella activitat que solia haver en temps d'abans de la pandèmia, doncs cadascuna s'ha reinventat.
Sí, i diria que sí que és veritat que no hem pogut compartir, com a tots els pobles doncs molts ho fan, no?, del mitjà, etc. Però el que és la pregària al sant en qüestió, o la santa, més o menys, no ens haig de dir que no s'hagi intensificat i tot en aquests moments que estem sofrint de pandèmia.
I aquí dic que l'any passat estàvem en confinament i, evidentment, d'una forma radical no es va poder fer absolutament res. Jo no sé si no va haver alguna alternativa per part de la parròquia per a acostar els feligresos, ja que no podien, en este cas, anar de romeria, si va haver alguna iniciativa per a poder acostar l'advocació o, d'alguna manera, el sant que es venera a les famílies.
Pues l'any passat, Tomàs, va ser impossible tot, perquè, si te recordes, el confinament fort va començar pel temps de Setmana Santa, i certament el dissabte aquell que serien les romeries no van poder fer cap acte, absolutament res, perquè eren aquells moments tan forts. És a dir, jo recordo que, com que treballo també a l'Institut de Gandesa, va ser el dilluns abans de cap dintre les festes de Setmana Santa quan van fer el confinament absolut, i aquells dies van ser molt durs per a la gent també, pues, no poder celebrar-ho. L'únic que es va fer, i sí que la gent ho va agrair, perquè és que era l'únic que podien fer, des de l'Ajuntament, dels diferents pobles, a diferents moments del dia, en una gravació se van sentir els gojos i els cants que solen fer. Va ser l'únic que van poder recordar aquells dies, perquè et dic que ningú sortia de les seues cases.
Però que a vegades és suficient, perquè la gent, certament, no?, com tu molt bé dies, era un temps molt, molt complicat, o temps molt complicats, el fet que un pugui donar gràcies a Déu escoltant els gojos, i és un motiu també d'una fe que no s'ha apagat, d'una fe que continua, pues, sent ben latent en totes les servites. Certament, si hagués sigut un any normal, faltaria la part, possiblement, d'anar a peu a l'ermita, no?, del menjar tradicional. No sé si això també va lligat a aquestes ermites.
A veure, pues, per exemple, Tomàs, se van deixar el més important, que és, per exemple, l'Alba dels Arcs. A les 5 del matí ja s'aixequen en el que diuen ells els despertadors, que és una campana que sona pel poble, que van els senyors que se'n cuiden a despertar la gent per anar cap a Berrús tot el dia. I hi ha un bon tros ara de quilòmetres, no me'n faig dir perquè no ho recordo ara, però és un bon tros d'anar d'allà, pues, celebrar el que és l'Eucaristia, el dinar, l'àpat, i de tarda també, pues, en cants tornen cap a la parròquia, i a l'arribar a Vilalba dels Arcs, pues, el que fan també és una petita processó pel poble en agraïment al sant, a la santa, perdona, en este cas, fins a arribar a l'església i acabar. Això a la pobla de Massaluca, molt més reduït, perquè és molt més petit que Vilalba dels Arcs, fan el mateix. I a la Fatarella és una mica diferent. A la Fatarella també matinen molt, allà a les 6 del matí comencen a caminar, el que passa que la distància no és tan llarga, i al tornar ja et dic que és molt més simbòlic, perquè els ve a rebre la creu, que és per això el símbol que van fer de les espelmes que et comentava, i també és una mica diferent en els cants. Evidentment no és el mateix cantar Sant Francisco que Santa Maria Magdalena.
Certament que el tema dels cants que tu comentaves també marca, no?, la tradició i la cultura de cadascuna de les parròquies, que al final no deixa de ser, pues, un patrimoni, el dels cants, lligat a...
Sí, perquè són cants que han cantat de pares a fills, i molts ja se'ls saben de memòria, vull dir, perfectament.
I mossèn David, canviant una mica de tema, pues, també va ser notícia en el seu moment, perquè en temps de pandèmia va fer assequible l'Eucaristia a moltes llars, no, mossèn David? Va sortir
a... Bueno, això va ser una iniciativa que va sortir un dia, i que la veritat estic molt content, pues, perquè vaig poder viure el sacerdoci d'una manera molt diferent i molt maca. És a dir, la idea, pues, va ser, recordo perfectament, un dissabte, crec que era l'últim de Quaresma, que vaig dir, oi, no puc celebrar la missa. Dic, bueno, puc fer la missa a casa. Dic, però no la puc fer els meus feligresos. I se'm va acudir de la primera idea gravar-ho pel WhatsApp, perquè la gent gran, això del WhatsApp en estos pobles d'aquí dalt, pues, ho dominen molt. Després ja més tard vaig passar al Facebook, però primer em vaig començar pel WhatsApp, i el que feia era anar gravant trossets de missa i anar-ho passant. I això ho vaig fer un dia, sin más, la veritat, i, escolta, va ser una gran notícia, perquè va sortir a diversos diaris també, de dir, pues, l'Església intenta aproximar-se als seus feligresos en l'Eucaristia des de casa. Sí, vaig gravar des de casa la missa, i la veritat és que guardo molt de carinyo tots aquests vídeos, perquè ja et dic, no, va començar en un divendres de Quaresma, vam fer tota la Setmana Santa i tota la Pasqua, eh? I recordo que hasta que no vam obrir, que ja era meitat maig, jo continuava fent l'Eucaristia i després també moltes pregàries davant del Santíssim aquí a casa, que vaig ser com una petita capella, bueno, pues per a intentar que la gent, sobretot que estava a les seues cases en aquells moments molt preocupada per la malaltia, pues tingués una mica de l'esperança, no?, que tenim en el Senyor en este temps de Pasqua. I la veritat, la meva sorpresa va ser molt grata, pues, perquè, escolta, va veure moltíssima gent de molts de llocs. Jo me sorprenia perquè, clar, la gent el que feia era el WhatsApp que jo tinc l'envio a un altre, i un altre, a un altre, i clar, al final me van picar de llocs bastant a lluny, que dic, ui, mira, tu com és que m'han vist i deixat de veure.
Bueno, davant d'aquella incertesa del que passarà, i també de, clar, la gent, tots, no sabíem aquí què oferir, no? Pues, mossèn David, certament una aposta i una proposta realment molt, molt ben rebuda per la gent. Doncs, mossèn David, no sé si ens deixem alguna cosa més que ens vulgueu compartir d'aquests pobles en aquest temps de Pasqua, en aquest temps de romeria, en aquest temps també de pandèmia, si han hagut iniciatives, ho desconeixem, si alguna cosa, pues, ens ho dieu.
Bueno, més que res també, pues, als diferents pobles vam acabar demanant als nostres sants patrons que allunyessin esta pesta, perquè també els nostres antics, per exemple Sant Francisco, s'anava a resar per allunyar pestes, i també Santa Maria Magdalena de Berrús, pues vam pregar en força, perquè ara mateix també estem restaurant la creu de Santa Maria Magdalena de Berrús, és una creu molt antiga, de l'any 1700, que li estem fent una limpieza a fondo, i la intenció, pues, més que res, és també de dir, si l'any que ve, si no vol, pues, podem fer les romeries com sempre les havíem fet i poder donar gràcies tant a Santa Maria Magdalena com a Sant Francisco pel fi de la pandèmia, esperem.
Això seria fantàstic, seria un motiu més per a intentar, no?, donar gràcies a Déu, com tu molt bé ens dius, per aquest fi de la pandèmia. Mossèn David, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta convalescència i, bueno, pues, dins de la convalescència també has pogut fer des de casa, no? Des del repòs, pues, has pogut col·laborar en el nostre programa d'aquesta tarda. Gràcies i esperem, no, que la recuperació sigui el més aviat possible. Moltíssimes gràcies,
Mossèn
David.
Moltes gràcies, Tomàs, que tinguis un bon divendres, un bon final de dia.
Igualment.
I mos anem parlant.
Igualment. Bona Pasqua.
Bona Pasqua.
I amb aquesta informació posem el punt i final aquesta tarda, que hem volgut fer certament un repàs del que és l'actualitat de la nostra diòcesi, especialment en temps de pandèmia i en temps de romeria. Certament ens agradaria a tots poder celebrar les romeries a tantes i tantes parròquies, però malauradament, doncs hi ha el que hi ha i la situació és la que és, però això no fa de que les romeries se reinventen, de que la gent pugui participar també d'una forma diferent i pugui donar gràcies a Déu per mitjà dels seus sants i santes de Déu i també per la intercessió de la Mare de Déu. Amb aquesta notícia els deixem ara amb les paraules de vida del nostre bisbe, don Enrique Benavent. Bon cap de setmana i fins el proper diumenge, si Déu plau.
Paraules de vida. Una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.
El dia de la confirmació renovem les promeses baptismals. També cada any ho fem en la celebració de la vetlla pasqual després del temps de preparació espiritual de Quaresma. De la mateixa manera que el baptisme no és un acte merament jurídic d'incorporació a l'Església, sinó el fonament de la vida cristiana i el començament d'un camí de santedat, aquesta renovació no l'hem de viure com un ritu merament extern, sinó que ha de ser l'expressió del desig d'avançar en el camí de la nostra fe. Renovar significa recuperar la novetat de vida que va suposar per a nosaltres el baptisme i acollir de nou els dons que Déu ens va regalar en eixe moment. Ens va fer fills seus en Crist, vam entrar a formar part de l'Església i pel seu Esperit va vessar sobre nosaltres la gràcia santificant. No oblidem que lo important en la celebració dels sagraments no són els ritus, sinó la gràcia de santificació que Déu ens concedeix en ells. El gran do que rebem en el baptisme i en la confirmació és el mateix Esperit Sant que sembra en nosaltres la llavor d'una vida nova. Els cristians vivim com a tals si ens deixem guiar i caminem segons l'Esperit. Per ell podem arribar a dir amb Sant Pau: no sóc jo qui viu, és Crist qui viu en mi. Per a identificar els signes de la vida segons l'Esperit, la tradició cristiana ha reflexionat. A la llum d'un oracle del profeta Isaïes que descriu el Messies esperat, sobre els 7 dons de l'Esperit Sant. Això té la seva lògica. El cristià està cridat a reproduir en ell mateix la imatge de Crist. Una altra línia de reflexió es fonamenta en la carta als Gàlates, on Sant Pau explica quin és el fruit de l'Esperit en aquells que es deixen guiar per ell i no cedeixen als desitjos de la carn. En aquest textos i en altres centrals de la Sagrada Escriptura, com les benaurances, descobrim quina ha de ser la orientació fonamental de la vida cristiana i per això el fruit d'una celebració autèntica de la Pasqua. Un signe que ens pot ajudar a discernir si la nostra vida està modelada per l'Esperit Sant és si vivim el do de pietat. La pietat consisteix en l'orientació del cor i de la vida sencera a adorar a Déu com a Pare, a donar-li el culte que el reconega com a font i meta de tot do autèntic. És la tendresa per Déu, estar enamorat d'ell i desitjar donar-li glòria en tot. L'acció de l'Esperit en els nostres cors ens impulsa a superar una religiositat externa, formalista i freda, que acaba convertint-se per a molts batejats més en una càrrega que en font d'alegria. Els signes en els quals es manifesta aquest do de l'Esperit tenen a veure fonamentalment amb la relació amb Déu que es viu en l'oració. Podem pensar si la nostra oració és forçada i rígida, si la vivim amb desgana o si, per contra, preguem amb gust i entusiasme, i si la pregària és serena i ens porta a l'alegria de la trobada amb Déu. Per mitjà del do de pietat, l'Esperit Sant es possibilita mirar-lo amb senzillesa filial i agraïment, superant així la insensibilitat i la duresa de cor en la relació amb ell. Demanem en aquesta Pasqua a l'Esperit Sant que renove en nosaltres el do de pietat filial envers Déu. Amb la meva benedicció, fins la setmana que ve.
I fins aquí, Paraules de Vida, una xerrada d'amic del bisbe de Tortosa, Enrique Benavent Vidal.